Bona nit. Avui, a Estils 2.0, recordem l'Albert Cornet Calveres, nascut a Gironella l'any 1955 i de molt petit un castellanenc més. Un home afable i bon comunicador, catedràtic de física a la Universitat de Barcelona i molt actiu a diverses entitats de cultura popular i esportiva com el Ball de Gitanes, la Unió Esportiva Castellà i la penya La Higuera de Castellà del Vallès. Morí el prop passat 2 de desembre d'enguany. L'estil de l'Albert Cornet es va emetre aquí a Ràdio Castellà el 23 de novembre de 1998.
Bona nit. Amb nosaltres, fidels a la cita de cada dilluns, tornem amb el nostre programa Estils. Avui us presentem tot un físic. I no precisament per la figura, sinó perquè es tracta d'una professió. Tot un físic que no sap dir que no. Amb nosaltres, aquest vespre, l'Albert Cornet Calveres. Bona nit, Albert.
Hola, bona nit.
Tot un físic. Això es deu poder molt mal interpretar, no?
Sí, un dia, segons com ho dius, es pot mal interpretar.
Escolta, però, de totes maneres, a què es dedica exactament un físic?
Bé, un físic, malauradament, aquí al nostre país, sortides, principalment té l'ensenyament, però els que, com jo, tenim la sort de poder-nos dedicar plenament a aquesta professió, a part de la docència, perquè donem classes, la major activitat és la investigació. Llavors, el nostre país, els últims anys, ha tingut un gran desenvolupament en aquest aspecte i, diguem-ne, jo podríem dir que sóc un dels privilegiats perquè puc realitzar realment el que és la feina del físic, que és estar en un laboratori, participar en projectes, fer innovacions i explicar i comprendre el perquè de les coses, que és la tasca de física, no? O sigui que docència i investigació.
De totes maneres, jo recordo que quan ens ensenyaven física allò en el batxillerat elemental era una de les assignatures avorrides però amb ganes, a més.
El problema d'aquestes assignatures matemàtiques, física i química, jo crec que moltes vegades depèn del qui precisament de petit et transmet aquest ensenyament. Si ho sap fer de manera agradable i fent-te participar i veure realment què hi ha darrere de les coses i de les fórmules, hi ha molta gent que se'n sent atreta quan no s'ho pensava. Jo mateix al principi no volia estudiar física, però vaig tenir sort de conèixer un professor que m'ho va obrir els ulls i després és una feina que et realitza molt. O sigui que avorrit, sí, és avorrit, hi ha moltes fórmules, però es poden transmetre d'altres maneres.
A veure, perquè si ara tu, que a més ets docent, haguessis d'animar un infant, un adolescent o un jove, l'haguessis d'animar a veure o entusiasmar-lo per la física, quin exemple li posaries?
Pues ara fa pocs dies podríem dir aquest noi de Madrid que se n'ha anat a donar una volta per allà dalt i que diuen que ja hi ha agències de viatges que pagues, sembla, són 24 milions i que ja estan fent reserves per anar a donar voltes a la Terra en un viatge interplanetari. Pues, tot això és possible perquè hi ha algú que s'ha interessat en comprendre les lleis que fan que això sigui possible, no? La guerra de les galàxies, que són aquestes coses que atreuen a la gent, el moviment dels cotxes, els motors, qualsevol cosa del món que ens envolta, la ràdio ara mateix, gràcies als dispositius que estan aquí dintre, pues nosaltres podem estar parlant aquí i la gent ens està escoltant a casa. O sigui que tota aquesta feina necessita una comprensió dels fenòmens per poder fer les aplicacions. O sigui, la física permet comprendre tot això i, esclar, fan falta unes fórmules per desenvolupar i després poder tindre aquests, aquests avenços.
Per tant, la física abasta tot l'univers.
La física abasta la comprensió de tots els fenòmens, des dels petits, els àtoms, els fenòmens intergalàctics, els forats negres que la gent parla, la relativitat espai-temps, abarca des de lo més petit a tot l'univers, la comprensió de tot el que passa en el món.
Totes maneres, hauríem de distingir, diguem així, l'ésser humà com a realitat física també?
Sí, està clar, l'ésser humà és un organisme viu, però quan un ja comença, que és el que estan fent avui en dia, coses que des del punt de vista ètic s'han de regular, però de veure com fer la vida artificial, al final de totes aquestes coses no deixen de ser una transmissió, un intercanvi que es fa a un nivell atòmic en el qual hi ha uns intercanvis energètics de massa que la realitat última de l'explicació de tot aquest mecanisme, pues la física a poc a poc ho pot anar interpretant. Ajuda a totes, la física serveix a totes les eines, des de medicina, o sigui, la circulació de la sang, el per què respirem, com es fa l'intercanvi de gasos, ajuda a la biologia, veure com les cèl·lules es desenvolupen, quins intercanvis de forces hi ha, o sigui que està al final de totes les coses.
Per tant, la física també dona resposta a aquella pedreta petita que cau d'una façana i que mata una persona.
Sí.
Donaria una resposta física.
Donar una resposta física, així és. Ara, la casualitat de perquè aquella persona passava per allà sota,
això no.
Allò ja és una altra cosa i, per sort,
perquè no potser és de les poques coses que sé de la física, no? De que quan una pedra baixa, cada vegada baixa més de pressa i, per tant, vol dir, no sé si el pes ben bé, no, però l'impacte és cada vegada més fort, no? Bé, doncs, amb un ignorant de física. Bé, de fet, però, tu no ets castellarenc, vas néixer a Gironella a l'any 55. Què ens en pots dir de Gironella?
Pues, com diu la cançó, que Gironella és una vila molt vella i bueno, jo tinc records d'infància d'uns quants anys que encara hi anàvem allà a passar els estius. És una vila d'aquelles que va rebre fortament l'impacte de la crisi textil cap allà als 60 i diguem-ne gràcies, bueno, gràcies no es pot dir mai gràcies, no? Però conseqüència d'aquesta crisi va ser el que els meus pares es traslladessin aquí a Castellà. O sigui que Gironella és una vila profundament arraigada en el món tèxtil de la postguerra i que en va rebre la crisi i que ara a poc a poc s'ha anat refent, com ha passat amb altres villes del cantó del Llobregat.
De fet, com recordes aquella època d'infantesa? Clar, que de fet eres molt petit, no? Perquè si parles dels anys 60, venir cap a Castellà, vol dir que de molt petit vas venir cap aquí. Tens algun record especial d'aquella Gironella dels anys, de finals dels 50?
Més que, particularment, records, no me'n recordo de vivències amb el meu germà i amb el meu pare, bueno, i amb la família, d'haver fet excursions als rius, i llavors alguna vivència desafortunada, com que em vaig caure d'una paret i em vaig partir la llengua, que vaig estar 15 dies sense poder ni menjar perquè tenia la llengua inflada, però vull dir, aquesta sí que és una vivència que em va impactar. D'aquell record tenia 6 anys i són coses allò que les tens amb nebuloses, que a vegades et revenen quan estàs amb altres afers, diguem-ne, però així per dir quines coses concretes és molt difícil.
Bé, arribes a Castellà i d'entrada devia ser un món nou, no? Aquell castellà, o ja el coneixies?
No, el meu pare ens en havia explicat perquè ell ja feia 6 mesos que venia i s'estava tota la setmana aquí i el cap de setmana tornava cap a Gironella i ens explicava més o menys com era aquest poble. En aquell temps molt actiu, hi havia la Tolrà que tenia molta, molta activitat, però quan vam arribar aquí, doncs per nosaltres va ser una aventura, no? Ens separen 70 quilòmetres, però tant pel meu germà, sobretot per ell, perquè com que tenia una edat ja més gran i tenia que abandonar els companys, tant com per mi mateix, era com si t'anessis a l'estranger a viure centenars de quilòmetres. No?
De totes maneres, un infant de 7 anys, que és el que tenies a l'època, fàcilment et devies integrar aquí al poble.
Sí, després ja de seguida, pues, amb l'escola, amb l'altra gent, de seguida ens vam anar integrant, vam començar a participar en entitats, jugant a futbol i amb la gent del barri. Vull dir que sí, la integració va ser bastant, almenys per mi, va ser molt, molt, molt ràpida.
I vau mantenir la vinculació amb el tèxtil. aquí castellà.
Sí, perquè els meus pares van venir a treballar aquí, primer a Cal Coromines i després a la Tolrà. O sigui que ells van continuar vinculats treballant el tèxtil. Sí.
Bé, com recordes els primers temps a castellà?
Pues el recordo amb alegria i satisfacció, precisament perquè potser vaig arribar a una època bona, perquè no me'n recordo, o sigui, no em va suposar molta tristesa el tindre que deixar allà, perquè era petit i de seguida t'adaptes a situacions noves. De seguida vaig fer companys i me'n recordo, bueno, de les estones passades al col·legi de l'Emili Carles Tolrà, que era en aquell temps l'únic que hi havia aquí a castellà, i després d'excursions que fèiem amb els pares i després de partits que fèiem els del Puig de la Creu contra els del carrer de les Bassetes, contra els del carrer de l'Armot, lluites que teníem en aquella època, que podies anar a tot arreu i trobaves una pilota per jugar a futbol i un camp de futbol. O sigui, vivències molt agradables.
Per tant, eres un foròfan de la pilota?
Sí, sí, aquella època era un foròfob, sí, sí, completament.
Bé, de totes maneres, a mi m'agradaria saber com impacta en un infant que als pocs temps d'arribar a castellà es troba amb unes riuades i al cap de 3 mesos amb unes nevades.
Oi, sí, això va ser terrible. És veritat que vam arribar al mes de març del 62 i ens havien dit que aquí, això sí que me'n recordo, el meu pare deia, no, allà baix hi fa menys fred i està més a prop de la costa, diem-ne, i el clima és molt més agradable, i arribem i resulta que el mes de setembre hi ha les riuades aquelles terribles aquí al Vallès, amb morts fins i tot, sobretot a Terrassa, però aquí a Castellà, la fàbrica de Can Tolrà, Can Barba, que se'n van endugent, desapareguts, plovent a bots i barrals, i bueno, quan ja s'estaven recuperant d'aquesta desgràcia, resulta que per Nadal cau una nevada de les més fortes que hi ha hagut per aquí, no? Que la gent no ho recorda. Jo sé que anàvem per aquí a la plaça Major, que volíem anar al cine, i a mi la neu m'arribava a la cuixa, que el meu pare ens va fent tornar cap a casa perquè era impossible caminar. O sigui que ja vam dir, carai, sort que hem arribat a un poble que té un clima millor, que si arribem a anar a pitjor, no sé on haguéssim anat a parar.
De totes maneres, les nevades van ser divertides.
Sí, sí.
Des dels ulls d'infant, clar.
Des dels ulls d'infant, pues, jo, perquè encara venia de la cantó de Berga, però jo no havia viscut a la meva curta vida, no? I vaig arribar aquí i vam passar una setmana fent ninots de neu i tirants de boles de neu i relliscant i per la baixada del Puig de la Creu que vivíem allà, molt alegre.
Bé, arriba el moment d'entrar a la universitat i et decideixes per estudiar físiques. Què és el que porta una persona a decidir-se per la física?
Bueno, jo ja... O sigui, m'agradava molt les matemàtiques i els números i, diguem-ne, tenia bastanta habilitat a fer raonaments lògics i, en principi, per sort, podríem dir per sort, en comparació amb el sistema actual, quan entraves a la universitat hi havia el que en deien el selectiu, que era un curs en el qual era comú per tota la gent de ciències. Llavors jo tenia clar que volia fer ciències, però m'agradaven les matemàtiques. Llavors, quan vaig entrar a l'universitat en aquest curs selectiu, vaig veure que les matemàtiques eren un raonament molt, molt abstracte, que, diguem-ne, no tocaves de peus a terra, i, en canvi, la física utilitzava les matemàtiques per explicar coses. Llavors, com que sempre, diguem-ne, he sigut una persona curiosa i m'he interessat per el perquè de les coses, vaig veure que m'atreia molt més la física que les matemàtiques. Llavors em vaig decantar cap a física.
Un físic és menys cap quadrat que un matemàtic?
Sí, jo diria que sí.
Sí, per allò que has dit de l'aplicació...
Sí, sí, el matemàtic fa uns raonaments molt abstractes, i tot el rato està pensant en lògica abstracta, diguem-ne, mentre que per nosaltres les matemàtiques són una eina, com per un manyà és una clau inglesa. Que necessitem, apliquem les matemàtiques, però de cara a resoldre un problema concret de la vida real.
I et consideres cap quadrat?
No em considero cap quadrat. Sí, soc bastant cabeçut a vegades perquè m'agraden les coses amb la lògica, perquè per això és comú, diguem-ne, tots els científics, no?, de la part de ciències, que fas uns raonaments que arriben a un final. Llavors, a vegades, xoques amb segons qui parla, perquè, diguem-ne, és més difós, no és tan, tan racional, però ben bé cap quadrat no crec que ho sigui, no. O sigui, m'agrada dialogar i si els altres em convencen, no sé.
I el Van Hal és un bon cap quadrat?
Crec que és massa cap quadrat. Crec que, a part del raonament científic, llavors ja hi ha la manera de fer. I jo crec que els països nòrdics estan acostumats i la seva cultura, independentment de si són físics, matemàtics o de ciències socials o humanístics, allà són cap quadrats per disciplina de la cultura en la qual estan immersos.
Però avui, per exemple, que estem parlant de física i tota la banca científica, resulta que moltes de les coses que es fan actualment, suposo, doncs mira, el fet del David Copperfield, el fet de volar, el futbol mateix, el fenomen dels castellers, doncs tot això té molt de tècnica i molt d'estudis, molt de, suposo també de, no sé si dir-ne de física també, no?
Els castellers, sí, els castellers podríem dir, començant per aquest últim exemple, està clar que quan es miren com s'estan fent els castells, hi ha l'encarregat de baix, que no sé ben bé el nom tècnic.
Cap de colla.
El cap de colla, no, sí. El cap de colla que va dient per on s'han de pujar, i el fet de pujar per un cantó o per l'altre, de veure la gent com està distribuïda per pes, i tot això pues, té que veure amb els equilibris de forces. I el fet està que, per exemple, ahir, quan els Minyons de Terrassa, la primera vegada que volien fer el 3 de 10, no van aconseguir perquè es va estavellar el castell, és perquè he llegit que l'Enxaneta va ficar el peu a la faixa del de dalt, i llavors simplement aquest desequilibri va fer que hi hagués una força externa que no estava controlada, que va fer que allò caigués tot. O sigui que realment l'equilibri és tot el castell ha d'estar ben conjuntat i totes les forces compensades. O sigui que això és física, és física.
Per tant, no n'hi ha prou amb coratge.
No, avui dia això és una de les coses que has de saber transmetre a la gent. O sigui, jo moltes vegades ho explico a classe, que per fer les coses primer un s'ha de sentar, s'ha de rumiar, ha de veure el que vol fer, i després ficar-hi la força i el coratge i la voluntat, perquè sense això no es fa res, però si abans no s'ha un serenat a veure el que vol fer, no serveix de res la força i el coratge.
Fem una primera pausa en el nostre programa d'aquest vespre per escoltar, ara sí que ja no ho sabré, bé, escoltem la música i després tu mateix me la dius.
Sweet out of me, 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 sweet out of me
acabem d'escoltar?
Somebody needs, anybody so needs somebody, del Blues Brothers.
Bé, ja veus que el meu anglès és fatal, per això val més no m'hi posi ja. I per què aquesta música? Aquest tipus de música? Més amb ritme, no?
Sí, bueno, a mi en realitat m'agrada tot tipus de música. O sigui, jo, per exemple, puc explicar tal com t'he dit abans que anàvem a l'escola Emili Carles Tolrà. En aquell temps no hi havia instituts de batxiller. Els pocs que estudiàvem teníem que anar a Barcelona examinant-se, i aquí a Castellà hi havia, diguem-ne, dues persones, el senyor Pérez i el senyor Miró, que feien classes després de l'horari escolar pels que feien batxiller, que ens preparàvem, no? Diguem-ne, com classes particulars. I llavors, com que jo estava de company de taula amb un noi que ens anàvem bastant bé als estudis i ens assobraven temps després de fer els deures mentre els altres treballàvem, pues ens entreteníem, això quan teníem 12 anys, amb un paper, escrivíem tot de cançons, i llavors jo anava cantant una cançó amb ell i ell li encantava una a mi, així amb veu baixeta perquè no destorbar els altres, i llavors pues, teníem, i cada dia anàvem afegint cançons a aquella llista. Llavors havíem arribat a fer llistes de 300 o 400 cançons. I aleshores sempre m'ha agradat molt la música, i en particular jo les meves aficions miro que siguin completament contràries a la meva feina, perquè estic prou concentrat, i llavors tot l'altre que faig, diguem-ne, és més aviat de desfogue i de tirar endavant.
De tipus evasiu.
No? De tipus evasiu, tot. Llavors, un exemple és pues, aquest tipus de música dels Blues Brothers, o com l'altre que també he triat, del Creedence. Són, o sigui, jo disfruto desfogant-me a tope, no? Diguem-ne.
Bé, has parlat del batxillerat, i això m'ha cridat l'atenció. Què vols dir? Que quan s'acabava, per exemple, l'ensenyament primari, el batxillerat elemental, que en deien aleshores, sí. El batxillerat superior no es podia fer aquí a Castellà.
No, o sigui, ni aquell temps ni l'elemental. O sigui, ens teníem que anar, hi havia gent que preparava, com aquests dos senyors que he dit, el senyor Pérez i el senyor Miró, i, diguem-ne, a partir dels 11 anys fins als 14, que era el batxiller elemental, ells anaven preparant-te a base de classes particulars. Llavors, el mes de juny, ens ficaven en un autocar i anàvem a Barcelona.
Sí, que tampoc havia la possibilitat una mica d'anar, per exemple, com va haver uns anys, que el jovent, quan feia bub, anava a la gara i feia doncs, el batxillerat. Jo tampoc.
Aquell temps encara no hi havia ni la raona. O sigui, quan vaig començar, quan jo estava fent segon, devia ser, de batxiller elemental, van inaugurar la raona a Sabadell. O sigui que hi havia els salesians, hi havia els escolapis, però també ja depenia de la, diguem-ne, de la part econòmica de la família, no? I en aquells temps hi havia molt poca gent que es pogués costejar, i en particular els meus pares. Jo he dit treballar en el tèxtil, ni pensar, no?
Per tant, era allò d'examinar-se per lliure, que deia.
Anàvem examinant-se per lliure.
I sí. Es carregaven molta gent?
Déu-n'hi-do. Vull dir que... El que passa que, com que també els que aquí a Castellà, els que te dedicaves, eren molt poquets, ja, diguem-ne, s'hi dedicava la gent que més o menys tenia una mica de capacitat. Llavors, si ho mires per percentatge, pues, no sé, amb el senyor Miró, si en un curs n'érem 10, en devíem aprovar pues, 6. O sigui, la cosa està bé, no? Un 60% d'aprovats. Però, clar, eren 10 persones que ja hi havia hagut una tria de tota la gent que estava... en aquella edat que hagués pogut fer. La majoria de gent s'anava a treballar.
I les classes eren profitoses, al ser tan poca gent?
Sí, més el senyor Miró el tenia ben muntat i tenia un sistema de deures, i mentre explicava la lliçó amb uns, els altres feien deures. O sigui, jo reconec que per ser una persona sola, la quantitat de gent que passaven per les seves mans, el mètode didàctic que utilitzava i que fomentava, fent problemes i tot... era bastant profitós. Després, ara que m'he dedicat a l'ensenyança, realment li reconec que el senyor Miró era un bon didacte i un bon pedagog i molt, molt ben estructurat.
El que passa que tu trobes que les teves classes deuen ser massificades.
No, jo tinc sort, ho he fet perquè ho he demanat jo, però per sort, per la meva especialitat, estic a últim any de carrera, amb la qual ja arriba la gent que realment ha passat tota una sèrie de cribes i que sap el que vol, i les meves classes n'hi deu haver doncs, un promig de 60 persones, que potser és massa per una assignatura optativa, però diguem-ne no són els 120 que es poden tenir a primer curs, que llavors allà sí que...
Per tant, una atenció a la diversitat?
una atenció...
A la diversitat, com avui es parla tant, de cadascú als nivells...
Sí, de... però diguem-ne, el problema són els recursos, i com que els recursos econòmics són els que hi han, i no sols econòmics, sinó d'infraestructures, d'espais, de laboratoris, això fa que la nostra universitat estigui massificada, fins i tot a últims curs de carrera. Jo crec que hi ha hagut un problema en els últims anys que socialment, si una persona amb els seus fills no els hi podia, o sigui, no els hi pot donar un ensenyament universitari, sembla que allò ja sigui un fracàs. Jo crec que aquí la societat està completament equivocada, perquè tu vas a França, Alemanya i altres països, tothom és indispensable, vull dir, ningú és indispensable, i tenen que haver totes les categories professionals, i voler que tothom estigui fent de llicenciat, jo crec que moltes vegades és una frustració, perquè hi ha gent que va a la universitat i al final fa una feina que l'hagués pogut fer 6 anys abans de la seva vida, i el títol que ha estudiat no li ha servit per res. O sigui, tindria que haver-hi, o sigui, una conscienciació de que tan necessari és una feina com l'altra, i que un enginyer tècnic o un diplomat d'infermeria o una formació professional mecànic és igualment d'indispensable a la nostra, o sigui, de necessari a la nostra societat com un llicenciat en econòmiques.
I això per què creus que es dona? Per un motiu de categoria o per un motiu econòmic?
Jo crec que la meva opinió personal és que la gent de la nostra generació vam estar molt... vam tindre molt poques oportunitats. O sigui, no parlo per jo mateix, perquè per sort els meus pares amb molts esforços van poder donar-me, diguem-ne, els estudis i que jo pogués continuar, perquè realment tenia la capacitat, semblava, i vaig poder tirar endavant. Però la majoria de la gent de la meva edat, diguem-ne, pel que he explicat abans, no tenia possibilitat de fer una carrera. Llavors això ha motivat, crec jo, que molta gent digui, bé, però el que jo no he pogut fer, sempre amb l'ànsia de millorar, ho tinc que transmetre als fills. Però jo crec que hi ha una, potser sóc massa científic amb això, però hi ha una hipòtesi de partida. O sigui, o es té capacitat o no es té capacitat. Llavors, si realment una persona té capacitat, se li ha de donar tot el que faci falta a nivell familiar i, diguem-ne, a nivell de la societat perquè es desenvolupi, però si no té capacitat per estudiar, potser té més capacitat manual, té capacitat artística, amb una altra feina es desenvoluparà més bé. Per tant, això de voler que el fill sigui el que jo no he pogut ser, si el fill és vàlid, endavant, però si no, serà una frustració pel fill i per la família.
Però tal com ho has dit, que deu ser veritat, capacitat o no capacitat, ningú vol ser tonto.
Jo crec que, gràcies a Déu, la física aquí no s'hi pot, no s'hi ha pogut posar, ni crec que s'hi pugui posar. Bueno, sí, amb això de la manipulació genètica, més valdria que... Jo soc completament contrari a que es facin aquest tipus de manipulacions, de que surtin gens clòniques d'altres. O sigui, la natura humana, tal quan es produeix la reproducció, pues els gens actuen d'una manera, i hi ha gent que pues, tindrà capacitat per fer un esport i tindrà moltes habilitats, i n'hi ha altra gent que se li ha desenvolupat, diguem-ne, la capacitat de raonament que el fa més útil o més capaç per seguir uns estudis. Vull dir, pensar d'una altra manera és enganyar-se.
Però no serà també perquè d'alguna forma es vol diner fàcil?
Potser sí que també hi entra, i un pensa que si estudia una certa carrera, no, tindrà més possibilitats després de tindre un nivell econòmic més alt. Suposo que et refereixes a això.
Sí, més... i també a vegades de posentar-se poder. I...
Sí, però, vull dir, però realment això és veritat si ho pots aconseguir i el que has fet després ho podràs desenvolupar. Però si al final resulta que... O sigui, a veure, la cultura és un bé que tothom a ningú se li ha de negar. O sigui que, avui per avui, el fet de que abans la gent, com deia a la meva època, als 10 anys, tingués que anar a treballar, i avui estiguem als 16, i que molta gent continuï fins al batxiller i fins al COU, diguem-ne, fins als 18 anys, això vol dir que és adquirir uns hàbits, una cultura, uns coneixements... que això valdrà sempre per tota la teva vida. O sigui que això, el nivell de cultura d'un país ha d'augmentar, perquè això és bo per qualsevol relació. Però després ja, quan passem al punt de vista professional, doncs un ha de saber on està on s'ha de parar, no? Llavors, si ha de dedicar 6 anys de la seva vida, arriba menys preparat. O sigui, s'ha canviat el concepte i abans teníem una manera d'ensenyar massa memorística. Allò no era bo, però ara s'ha passat l'ensenyament en el qual es fomenta el treball en grup, les discussions, la manera de treballar, i s'ha oblidat completament. Ara sembla que hi ha una tendència a tornar enrere, però tota la memorística ha desaparegut. Això, pues, no és bo. O sigui, la llei del pèndol, com sempre, hi té que haver un terme intermig. I si tu has de prendre uns hàbits i has de saber i tindre una possibilitat de retenció. Això és indispensable per fer qualsevol estudi universitari. Llavors, avui en dia, la gent que es fum de cap el primer any d'universitat ha augmentat respecte a fa uns quants anys. Per què? Perquè s'han perdut aquests hàbits. O sigui, que la gent, o sigui, té uns coneixements, en promig la societat ha augmentat el seu coneixement, però a nivell individual, la persona que entra per la mateixa capacitat, que per mi ja dic que és una hipòtesi de partida, per la mateixa capacitat innata de la persona, el sistema li està donant menys coneixements dels que tenia, diguem-ne, fa 10 anys o 15.
Quina opinió o valoració tenen els teus alumnes de tu? Que això deu arribar, no?
Sí, bueno, arriba perquè sí, l'Universitat de Barcelona, i això també en soc una mica còmplice, el professorat se'l controla bastant, hi ha un nivell d'enquestes entre alumnes i es fan tot un seguiment del professorat per veure el grau de compliment, i en principi pues, puc dir que l'última enquesta de 120 professors a la Facultat de Física vaig quedar el segon. O sigui, em sembla que tenen bona opinió de mi.
Ja pots veure què valoren, que ets puntual?
Valoren puntual,
faltes a classe,
el coneixement de la matèria, la manera d'explicar, l'atenció als alumnes, quan hi ha problemes, si els hi saps explicar d'una altra manera, o sigui, diguem, la diversitat, si la bibliografia és adequada, si els exàmens estan d'acord amb el nivell del curs, si la puntuació més o menys és correcta. O sigui, jo ara per ara, per exemple, és una de les coses que em satisfà. He suspès a molta gent, la meva carrera, perquè n'he suspès a molt. Vull dir, normalment a la meva assignatura n'hi ha una que és bastant forta i el juny deu aprovar el 20% de la gent que es presenta. Dels que venen a revisar exàmens perquè han suspès, mai ningú s'ha queixat de que ha suspès perquè jo l'he suspès. O sigui, la gent veu l'examen i realment reconeixen que han suspès perquè ells no ho han treballat. O sigui, que això em satisfà perquè vol dir que realment em sembla que explico el que millor que sé, i la gent que ho vol aprofitar ho aprofita, i el qui no, doncs el que deia, reconeix que li falta capacitat o que no ha pogut treballar l'assignatura, llavors ja ens tornem a veure.
Perquè, de fet, quina assignatura fas?
Jo faig ara aquests últims anys, tres, quatre últims anys, faig dispositius electrònics. O sigui, jo explico el funcionament dels dispositius que estan a la base dels micròfons, dels amplificadors, dels instruments de la televisió, però el que és la base, la base física. No em facis muntar una tele perquè em veuria incapaç de fer-ho, però explicar els dispositius que estan a dintre la tele com funcionen.
Bé, una segona pausa en el programa ens farà aturar perquè ja es comença a escalfar el cap amb tanta física per escoltar Credence.
Credence Clearwater Revival.
Doncs amb ells. We'll be right back. també és una música marxosa.
Sí, sí, aquesta, ja t'ho he dit jo, que les, m'agraden totes, eh? Vull dir que escolto també música clàssica, el que faig. Però si he de preferir, doncs ja dic que per desfogar-me una mica m'estimo més aquest tipus de música, no?
Bé, hem de fer una referència, no directament a la física, però sí que, de fet, la teva professió t'ha portat sovint a viatjar arreu del món, a viatjar només.
Sí, quasi, quasi a viatjar. No, a vegades, per exemple, ara amb lo de les tarifes d'avió, la setmana que ve tinc que anar a Boston i tinc que estar allà del dilluns o del dimecres, però marxar el dilluns o marxar el dissabte, pues el bitllet d'avió passa de 180.000 pessetes a 60.000. O sigui que et surt de compte marxar el cap de setmana per aprofitar aquesta diferència de preu de les tarifes. Llavors, en aquests viatges que fas professionalment, doncs mira, tens el dissabte i el diumenge, depèn de l'hora que arribis el dissabte, que pots visitar una mica l'entorn, no? Però a part d'això, altres, la majoria de vegades no tens gaire ocasió, no?
Per tant, fer quilòmetres, fer la feina i tornar a marxar.
Sí. Altres vegades no, depèn del tipus de feina, no? Però, si per exemple, puc dir que he estat 14 vegades a París, i la Torre Eiffel la vaig veure un dia perquè vam sortir d'una reunió a les 5 i el Talgo sortia a 8:45 i vam agafar el metro, vam baixar a la parada del metro, vam veure la Torre Eiffel i vam tornar a anar cap a l'estació a buscar el tren. O sigui que de les 14 vegades aquesta és la
recorda. Per tant, de turisme poc. De totes maneres...
Després de la feina sí que faig turisme. Vull dir, també viatjo per turisme, però la majoria de viatges han sigut per feina.
Ja deu ser per vacances.
Sí, llavors ja són vacances amb la família. O sigui,
quan descanses, quan vols desconnectar de la física, llavors va i et dediques al ball de plaça.
Sí, aquesta és una activitat sobrevinguda, diguem-ne. O sigui, jo sempre he fet altres activitats, vaig començar amb el futbol i he estat jugador de futbol del Castellà fins que després vaig estar a França, mentre estava a França jugava amb un equip allà a futbol també. O sigui, la primera activitat que sempre m'ha agradat molt ha sigut el futbol, però en quant a pràctica. El de veure el futbol, veus, no em sabrà mai greu perdre'm un partit que faig per la tele, encara que sigui el Barça, perquè m'agrada el Barça, però si hi ha alguna altra cosa a fer no em sap greu perdre'm un partit, no? Però després el futbol em vaig trencar el tendó d'Aquiles, ho vaig tindre que deixar. Durant uns anys em vaig dedicar a entrenador de futbol de la Penya Higuera d'aquí a Castellà, però després ja precisament per la feina i tots aquests viatges, com que no podia estar les hores que tenia que estar, jo, o es fan les coses bé o no es fan, i ho vaig tindre que abandonar. Llavors això va coincidir amb la meva nena petita que va començar a ballar ball de gitanes, i després pues, ja li vaig enganxar jo, s'hi va enganxar la meva dona, i ara diguem-ne, la principal activitat extraprofessional és el ball de gitanes.
I familiar, perquè tota la família balleu.
Sí, tota la família ballem.
De retop també em deies que el bàsquet també és... t'hi has de posar.
Sí, vull dir que també una vegada més pues, per la, lligat per la descendència, com que les dues nanes juguen a bàsquet, pues, estàs allà i ajudes, i en particular una de les coses sí, i a poc a poc t'agrada fer-ho és fer de taula, o sigui que allà està el marcador i apuntant les faltes i els tiros, etc.
Bueno, està per estar, està més actiu, no?
Sí, jo diem-ne que sóc una persona potser massa activa, a vegades pels que m'envolten en sofreixen les conseqüències, i si tinc que estar amb un... L'altre, el dissabte mateix que van jugar a bàsquet amb una pista aquí al Col·legi de Sant Nicolau i que feia un fred que pelava, i per estar allà, per no estar quiet, doncs hi havia el marcador i no hi havia ningú, i amb un altre pares ens vam posar allà a fer el marcador del partit, encara que era camp contrari, però mira, almenys feies alguna cosa i et distreies.
Bueno, però aquest desig de ser útil suposo que és molt d'agrair, no? Normalment. Per la gent que... Sí. Perquè no sempre tothom està disposat a ser una mica útil en moments així.
Sí, però a vegades també reconec que a vegades com que sempre tens ganes de fer fora, de fer coses, i hi ha altre tipus de gent que és més pausada i més tranquil·la, a vegades amb els que t'envolten sembla que els estiguis pressionant perquè, i això ho reconec, no? Perquè tu vols fer coses i a vegades els altres diuen, escolta, a mi m'agradaria descansar una miqueta, no? Sí, ser útil sí, però vull dir, a vegades no es passa.
Una de les teves aficions és llegir.
Sí.
Suposo que pel que has dit lectures totalment alienes al camp de la física.
Sí, vull dir, jo el que intento fer, pues, i em llevo d'hora i em passo hores a la facultat, però o sigui, potser no he dit el terme correcte, o sigui, no em passo hores a la facultat. O sigui, quan estic a la facultat, estic per la feina i fent, llegint i preparant classes i estant al laboratori. Aleshores, aquesta activitat, després, ja dic que la compenso intentant trencar completament, i les lectures, pues, són les novel·les que m'agraden, són de distracció, tipus policiaca o d'aventures, o sigui, completament diferent de la feina.
Encara que anem de davant enrere, no? Perquè de fet la teva feina és docent i alhora d'investigació.
Sí.
O sigui que et passes hores al laboratori allà...
Bueno, m'hi passava hores al laboratori. Ara, diguem-ne, més que tal com vas desenvolupant amb la feina, pues, arribes a tasques ja més de coordinació. I ara, per exemple, pues, hi han quatre nois acabats fa un any o fa dos anys, que són els que estan més al peu del canó fent les mesures i barallant-se amb els aparells, i llavors pues, fem les reunions de seguiment i coordinant les compres, discutint els resultats, fent la interpretació. O sigui que, diguem-ne, aquesta és una llàstima també, perquè la vida t'hi porta, però l'estar amb els aparells i fent mesures, pues, a poc a poc ho has d'anar abandonant perquè no pots abarcar tot i t'has de dedicar a unes tasques més d'això, de coordinació, perquè els joves feguin aquestes tasques.
També t'agrada caminar?
Sí, caminar m'encanta molt. I això també, quan vaig deixar el futbol, jo l'activitat pues, és una de les constants, i em vaig començar el meu cunyat, li tinc que agrair el que m'enredés un any per veure si érem capaços de fer la Matagalls Montserrat, i des de llavors allò em va agradar, i pues, les marxes aquestes, sobretot les que es fan aquí al costat de Castellà, de 40-50 quilòmetres, són les que a mi m'agraden.
I el físic resisteix bé?
Sí, el físic, en aquest cas, resisteix amb el doble sentit de la paraula, sí.
Però de totes maneres tens una espina clavada, això de quedar-te al 3.000.
Ah, sí. Això, o sigui, caminar, jo el que camino és...
De fondo.
De fondo, sí, caminar de fondo, la Mola i el Montcau i tot el que siguin les coses de per aquí al voltant, no? Però, diguem-ne, potser és per les múltiples activitats que tinc que... m'agradaria molt pujar a muntanyes, per exemple a Pedraforca no hi he pujat mai i m'agradaria molt pujar-hi, no? O la Pica d'Estats, feia 4 o 5 anys que cada estiu tinc programats amb alguns companys i amics de pujar a la Pica d'Estats i no he aconseguit, però per què? Perquè ja requereix anar-hi allà algun dia abans per fer la preparació, l'endemà pujar, llavors això vol dir que al mínim un cap de setmana. És clar, entre les activitats i les obligacions familiars, ara per ara no puc, però encara soc jove.
Abans de dedicar-te a la teva feina com a docent, als anys 82, vas viure un temps a França.
Sí.
Es nota molt el canvi de viure a França i tornar a viure a Catalunya?
Home, el fet de que tornéssim amb la meva dona a viure a Catalunya és perquè el canvi es notava. Encara que estiguéssim al sud de França, la gent, tal com vas cap al nord, és més freda i no és tan participativa.
Perquè, de fet, viviu a Toulouse.
Vivíem a Toulouse, sí.
I es passava el dia cantant l'emigrant? O...
No, tampoc això, perquè cada 15 dies veníem a veure la família, la distància. El cap de setmana, cada 15 dies veníem aquí a Castellà, no? Llavors no sentíem enyorança pròpiament dita de la terra, però el caràcter de la gent, jo crec que tenim la sort de viure en el millor país del món per la situació, pel caràcter de la gent, pel menjar, matèries primes que hi han, per clima. Jo crec que he voltat bastant i si tingués que triar, triaria Catalunya.
Això és molt francès, no? És molt xovinista, això.
No és xovinista, no. No, jo crec que els francesos són xovinistes perquè són, o sigui, xovinistes en el sentit d'ells de personal. Jo no em refereixo a mi com a persona, jo em refereixo a la situació del conjunt de coses que fan que una persona se senti bé en un lloc. Aleshores, podem anar a la platja, la gent que li agrada esquiar pot anar esquiar a l'hivern, o sigui, al mateix temps fer-ho no, però ja està bé, ho pots fer a diferents èpoques de l'any, ho pots fer. En quant a menjar, vas a països que veus que està molt restringit, aquí tens qualsevol cosa de menjar, tens peix, mengem tot tipus de carn, tot tipus de verdura. El clima és un clima suau, vull dir, aquests dies fa una mica de fred, però bueno, no es mora ningú per aquest fred comparat. Per exemple, jo ara ja pateixo, aniré a Boston i l'any passat hi vaig anar per aquestes dades i estàvem a 20 sota zero. I també és una ciutat que és agradable per viure, no? Però vull dir que em refereixo al conjunt de circumstàncies que fan que, això, clima, manera de ser de la gent...
Catalunya és un país complet, vaja.
Jo crec que sí, tots els aspectes.
Bé, escoltem una tercera música, però no sé gairebé de fons. En aquest cas, un bolero d'Antonio Machín. Aquí sí que me'n surto bé, no? Camarera de mi amor.
En este bar te vi por vez primera y sin pensar te di mi vida entera. En este bar brindamos con cerveza en medio de tristeza y emoción. En este bar se hablaron nuestras almas y se dijeron frases deliciosas. En este bar pasaron tantas cosas, por eso vengo siempre a este rincón. Sírveme un trago de ron y toma tu cerveza junto a mi corazón. Tú eres la camarera de mi amor.
Un bon canvi, no?
Sí, perquè ja dic que a mi m'agrada tot i he pensat, vas, ara trio una altra cosa, em hauria agradat portar-ne alguna altra de catalana, però vull dir, com que això ja ho portem a dintre, he pensat que no feia falta anar-ho remarcant, i aquesta és perquè, com que amb la meva dona ens agrada molt ballar i ens apuntem als balls de saló, encara que sempre repetim segon, he pensat, mira, aquesta de ball de saló estarà bé.
Bé, un dels fets que t'han impactat, diguem, del món en la teva vida ha sigut l'atemptat al Carrero Blanco.
Sí, vull dir, això era l'època que jo estava a la universitat i diguem-ne, era una època de molta agitació abans de la mort del Franco i totes aquestes coses relacionades amb la política en aquell moment. La universitat estava molt polititzada i pues, quan vaig arribar a casa i els meus pares van dir que havia passat això, pues, tothom va pensar que allò suposava un canvi i que alguna cosa començava a bellugar-se. O sigui que va ser...
Bé, o sigui, deixa'm comentar la notícia des del punt de vista de la física. Tots sabem una mica la càrrega explosiva que devia haver, però des del punt de vista de la física, com s'explica això?
Pues,
que pugés sí, tan amunt, vull dir...
Si algú m'escolta i estan fent segon de batxiller o COU, uns alumnes dels que jo he tingut per ahí, sabran les conseqüències de ficar una força enorme a una massa, l'acceleració que se li comunica, i en particular el tir parabòlic que fa un objecte quan està sotmès a aquesta força. O sigui que realment van calcular la quantitat d'energia que feia falta per fer volar aquell cotxe com el van fer. O sigui, estava ben premeditat. No sé si va ser un físic, però algú de ciència segur.
Altres fets que et van impactar ha sigut l'arribada d'en Tarradellas a l'any 77.
Sí, això també va ser... Jo aquella època, de totes maneres, va ser... Ja l'acabar la carrera i després de seguida me'n vaig anar a viure a França aquests 5 anys. O sigui que vaig viure ben bé l'últim període de la dictadura i això és una de les coses que sempre m'ha sabut greu. No vaig estar involucrat, perquè segur que si hagués quedat aquí m'hagués involucrat més de la manera que sóc, amb tot el període de transició. No? Llavors això ja ho vaig començar a viure des de l'òptica de França, diguem-ne, d'un català que està a l'estranger, però o sigui, m'agradava veure que el país progressava i que anàvem endavant.
Altres fets, com no, l'arribada a la Lluna, un altre més lamentable com l'accident de Txernòbil,
sí.
O el Discovery, actualment.
Sí. Jo crec que bueno, potser el de Txernòbil, doncs, malauradament, perquè quan dius que ets físic, doncs hi ha molta gent que decideix físic nuclear i la bomba atòmica i ho relaciona amb desgràcies. Jo crec que tot depèn de la persona que hi ha al darrere. O sigui, si la gent és responsable, els avanços tecnològics s'han de fer pel bé de les persones, no contra les persones. No? Aleshores, la desgràcia que va passar a Txernòbil em va impactar perquè diguem-ne, era donar arguments a la gent que es pensa que l'avenç va contra les persones, no? I en canvi el Discovery crec que pot ser un gran benefici, perquè bueno, hi ha experiments que aquí s'està limitat i que allà es podran dur a terme i que suposo que serviran per a fer avançar la humanitat.
També t'impacten fets com l'huracà Mitch o l'atac d'Iran-Kuwait?
Sí, o sigui, tot el que sigui el mateix que he dit abans. No,
no de l'Iraq, he dit Iran.
De l'Iraq contra Kuwait. No? Vull dir, jo crec que el primer que nosaltres som persones, i quan veus que hi ha persones... O sigui, el que deia abans, nosaltres som privilegiats. Quan viatges tant te'n dones compte que realment a vegades ens queixem de bici i que tindríem que estar molt contents de com visquem. Llavors, quan veus desgràcies d'aquest tipus, et fan mal.
Breument, ja, perquè la música ens apreta i hem de passar a la cloenda, si haguessis de fer un castell, com el que han fet ara el 3 de 10 a Terrassa, què faries? De base, de la pinya que en diuen, et posaries a la torre o et posaries d'enxaneta?
A mi em sembla que estaria millor la base. Sí, a mi m'agrada... Hi ha vegades que m'ha tocat anar al davant de les coses, però diguem-ne, em sento molt més tranquil quan faig feina sense que se'm vegi gaire.
Bé, hauríem de comentar, però no tenim temps, notícies del diari d'aquests darrers dies, perquè la cosa està moguda, no? Però passem a les preguntes ràpides de pregunta-resposta, no? Digue'ns la teva opinió sobre la persona.
La meva opinió sobre la persona?
Sí.
Jo crec que la persona s'ha de cuidar i, diguem-ne, el que he dit abans, els avenços tecnològics han de fer que la persona visquem millor. Falta més relacions personals entre la gent.
La família?
La família és un bé indispensable.
Les entitats?
Són necessàries per un poble. Un poble sense entitats és un poble mort.
Sobre el poble? Castellà.
El castellà. Jo crec que ha crescut. O sigui, malgrat que jo sé que hi ha una política de contenció, el creixement encara és massa ràpid pel meu gust.
El país ja sabem que t'agrada molt. Passem a la política.
Política, jo sóc home de moltes activitats, però poc involucrat en qualsevol tipus. Política m'agrada fer jo la meva política i fer el que m'agrada.
Què en penses de la religió?
Jo crec que s'ha de pensar en que hi ha algú més enllà.
El món?
El món es comença a desequilibrar. O sigui, hi ha els avenços tecnològics, moltes vegades, malgrat el que he dit abans, no van pel bé del món.
La mort?
I hem d'arribar-hi tots.
El voluntariat?
El voluntariat, diguem-ne, un 10. O sigui, les persones que fan les coses per voluntaris...
Digue'ns un llibre.
Xacal.
Un amor?
La meva dona.
Una passió?
Pues ara per ara caminar.
Una persona?
Però jo crec que una persona completa, malgrat que no tingui res a veure amb política, no pel punt de vista polític, és Jordi Pujol.
Un poble admirat que no sigui castellà?
Pues s'ha manat.
Una dita?
No deixis per demà el que pogués fer avui.
Una cançó?
Una cançó, all, un setrill i una mà de morter.
Un poema?
Del Miquel Martí Pol.
Una pel·lícula?
Odissea 2001.
Un país?
Catalunya.
I un plat de cuina?
Els pèsols estofats.
Bé, doncs, amb nosaltres aquest vespre, tot un físic, tot una persona. Bona nit, Albert, i gràcies.
Gràcies a vosaltres.